Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Imma Monsó és l'escriptora inclassificable. Ho recorda ella mateixa fent servir les paraules que li va dedicar Sergi Pàmies. Ha aconseguit evitar etiquetes per a les seves novel·les, que acumulen premis i reconeixements. El darrer, el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any per La mestra i la bèstia. Amb ella, i després de dedicar-hi 4 anys a donar-li forma, porta un any de promoció i la torna a posar en primera línia aquest Sant Jordi. Sobre premis, trajectòria, literatura, lectors i el seu procés creatiu, del qual explica que és obsessiu, en parlarem en una entrevista amb l'escriptora santcugatenca, ara que es compleixen 10 anys del Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat. Els Mossos i la Policia Nacional, en coordinació amb la Policia Judiciària Portuguesa, Europol i Siren, han desmantellat l'organització criminal dedicada al blanqueig de capitals per tràfic de drogues arreu d'Europa vinculada amb Sant Cugat. L'operatiu desplegat el 6 de març, que va registrar 5 detinguts en 2 entrades a la nostra ciutat, va continuar el dia següent elevant fins a 20 els detinguts i a 13 els escorcolls. Del total de detencions, 7 persones van ingressar a presó. Els números es completen amb 200 testaferros i un blanqueig de capitals de més de 10 milions d'euros. La banda operava a Portugal, Venezuela i a l'estat espanyol, a Madrid, Andalusia i a Catalunya. Els registres es van fer a Sant Cugat, Valls, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues i Arenys de Mar. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions. I les piscines privades de Sant Cugat que l'Ajuntament inclogui dins el cens de refugis climàtics podran reomplir-se, però hauran d'estar obertes al públic general. Així ho ha anunciat el govern aquest dimarts mitjançant un decret llei de mesures urgents per la sequera que incorpora noves eines acordades amb el món local i els agents econòmics. El Pla Especial de Sequera ha donat peu a algunes confusions que Cugat Mèdia intenta resoldre amb aquest llistat de preguntes freqüents que podeu trobar a www.cugat.cat. I la tramitació per fer possible la urbanització de l'avinguda de Baixador entre el carrer Eivissa i Passeig de la Mariscota intentarà de nou continuar el camí a la Junta de Veïns de Vall d'Oreig aquest dijous. L'AMD no poder assumir la licitació de les obres ni la planificació de contribucions especials per al finançament encarrega a l'Ajuntament aquestes responsabilitats.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Ràdio Sant Cugat.
www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
Està obert això i anava parlant. Anava parlant. Escolta, no passa res. Ja sabem que passen aquestes coses. Sense la llum, jo mirava i tenia que dir "That's entertainer", i ho dic i ja està. Passen 6 minuts de les 12 del migdia, comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem amb una persona que és molt de Sant Cugat, tot i que no va néixer aquí, va néixer a Tarragona, Nules, que és el director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que en aquest cas parlarà com a director convidat, perquè és així, el director és un altre en aquest moment, és en Sabó de Brotons, del concert de Sant Jordi. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui, Dia Mundial del Circ. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El dissabte, dia 20, tercer dissabte de cada mes d'abril, es celebra el Dia Mundial del Circ, una celebració impulsada per la Federació Mundial de Circ, i amb ella es pretén promoure i preservar el valor del circ com una de les arts escèniques, cercant reconèixer la seva aportació cultural. Jo, la veritat, és que he buscat el missatge internacional que commemori aquesta data i no l'he trobat. Jo no dic en cap moment que no existeixi, eh? Vull dir, senzillament, que jo no l'he trobat, però, en canvi, he trobat un altre missatge d'una artista valenciana, Maria Colomer Pache, de l'Associació de Circ de la Comunitat Valenciana, que després llegiré. Abans, vull dir-vos que l'APCC, o sigui, l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, té 388 associats, un nombre que he comprovat i m'ha sorprès, on hi ha còbretes d'aire, de terra, i amb aparells, equilibristes, pallassos musicals, malabars, exercicis en llit plàstic o corda llisa, trapeci doble o trapeci fix, perxa xinesa, monociclisme, diàbolo, és a dir, totes les especialitats que es poden esperar en el circ aquí, considerant que fa alguns anys que els animals varen desaparèixer de les pistes al nostre país per imposició legal. A Sant Cugat gairebé cada temporada tenim la visita d'un circ. Potser els més recordats i reconeguts serien els de Tortell Poltrona i el circ Reluy, que a més està considerat com un museu dels circs itinerants. I vàrem tenir l'oportunitat en dues ocasions de tenir convidats al programa tant en Jaume Mateu, Tortell Poltrona, com el germà Reluy, i sempre he pensat que es tracta d'un espectacle que va anar evolucionant des dels circs, el circ, podríem dir, com un cercle grec i el romà, però que forma part indiscutible i inoblidable dels records d'infantesa de tothom. Però la realitat és que ara, i ho comprovareu amb el missatge que llegiré, i necessàriament torno a demanar que Déu faci més que nosaltres, però abans us llegeixo aquest missatge. I aquest missatge diu: companyies que no poden subsistir perquè no hi ha circuits que permeten una programació de circ estable, entre algunes de les raons perquè molts dels espais escènics a l'ús no estan dotats amb infraestructures necessàries. Altres pel desconeixement per part de les institucions, festivals especialitzats que quasi no reben suport econòmic per la seva celebració, centres de formació que, malgrat formar part d'aquests 40 escoles de circ social en tot l'estat i comptant amb 4 centres de formació superior amb un pla d'estudis de qualitat, segueixen sense estar regularitzats. Artistes formats fora de les nostres fronteres que continuen sense poder validar els seus estudis quan decideixen tornar a la seva terra i emprendre projectes de circ. L'ombra de la censura, quan els espectacles van més enllà de l'entreteniment bàsic i proposen abordar qüestions de gènere i d'identitats, quan reflexionen sobre la precarietat de la cultura, la incomunicació i la fragilitat, la invisibilitat, la discriminació i l'exclusió social, el consumisme exacerbat o l'emergència climàtica. Escassos suports a projectes que posen l'accent en la cadena de valor que aposten per impulsar el desenvolupament sostenible de l'àmbit rural, per revitalitzar la convivència des de la cultura i l'educació, com ferramentes. Dificultat de les dones per afrontar la maternitat pel no reconeixement d'una atenció específica tant en l'embaràs com en el part, el postpart i la criança. Bretxa de gènere que encara provoca l'escassa visibilitat de les dones en els diferents àmbits del sector. La necessitat de la formulació de protocols per afrontar l'assetjament i el maltractament. D'apostar pels bons tractes i la construcció d'unes relacions d'igualtat des de l'equitat. Reduïdes ajudes al sector que no acaben de servir per reconèixer l'especificitat d'aquest i la necessitat d'apostar per un procés de creació amb els terminis i espais adequats amb els medis idonis, acompanyats de processos de mediació i de formació contínua que permeti obrir-se a altres mirades i a altres disciplines. Aquest és el panorama del circ al 2024. Desolador. Malgrat tot, la gran família del circ, celebrem un any més que continuem existint amb una força i energia imparables, reivindicant la necessària presència en el bon desenvolupament cultural de la nostra societat. Confiem en que el present és millorable i el futur pot ser increïble. Si aquells que ho han d'escoltar no es fan els sords, perquè creiem en la nostra força creativa i valorem la nostra riquesa. El circ està disposat a treballar per tot, més encara quan comptem amb el suport d'un públic cada vegada més nombrós. És un dia per no oblidar d'on venim, on estem i on volem arribar. Un dia per mostrar que, malgrat les dificultats, la paraula compartir és una senya d'identitat intrínseca al circ. És costum nostre compartir els espais per crear, entrenar i emmagatzemar els materials, ja sigui la furgona, els cèrcols, el monocicle o els matalassets. Apostem per compartir projectes, temps, idees, persones i seguir alimentant-nos de valors universals. Un circ en el que tots, totes, tenim el nostre espai. Des d'una mirada inclusiva, solidària, oberta i respectuosa amb la diversitat. Com la nostra societat, el circ és humanament gran i divers i meravellós. Llarga vida al circ, i això ho firma Maria Colomer Pache. O sigui que llarga vida al circ i que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Pajarillo que en sus ramas hoy se ha vuelto.
Això que esteu escoltant és de Miraflores a Canencia i és del grup Tria. Començo a fer l'explicació de l'agenda de cap de setmana i després tindrem l'entrevista amb en Josep Ferrer per un motiu de temps que és important considerar. Pues, com us deia, avui a les 18 hores a l'Ateneu concert de Tria, música d'arrel, contemporània i analògica, amb Àngela Forquet, veu, Pedro Bartolomé, guitarra i Esther Sánchez, violí. I a les 20 hores d'avui també, dijous, al bar Bocamoll, com de costum, Bocamoll de Torreblanca, concert de petit format, rockabilly, swing i country, amb el duo Bupis Love. Demà divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, el concert de Sant Jordi, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer, que estarà dedicada a compositors catalans del segle XX i, a més, hi haurà una part important de per Benjamin Britten, que, com després sentireu amb en Josep Ferrer, explicarà quin motiu i quines raons. A part d'homenatge també a Pau Casals, en el 50è aniversari de la seva mort, i s'interpretarà l'obertura del Pessebre amb la col·laboració del Cor Infantil de Sant Cugat, el Cor Aglepta i de joves músics de corda, exactament 20, que estaran junts amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat interpretant alguna de les peces. I a les 20:30 de demà a divendres, a concert de l'Escolania de Montserrat a l'Església de Sant Pere de Monestir, celebrant el 10è aniversari de Càritas Terrassa. Haig de dir que les entrades estan exaurides, o sigui que només es pot fer una aportació a fila zero, que considerant que es tracta d'una aportació que va directament a Càritas. I el dissabte, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Voltaire-Rousseau, La disputa, de Jean-François Prévan, és una traducció de Salvador Oliva, i és una obra que està dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats, amb en Pep Planes, i es tracta, com es presenta, un combat d'idees sobre Déu, sobre la igualtat, sobre el teatre, i es tracta d'una obra que ja s'havia fet aquí al Teatre Auditori fa alguns anys, també, evidentment, dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats. En aquest cas, està amb en Pep Planes i, quan ho va fer-ho fa uns anys, ho va fer-ho amb en Pere Ponce. I ara jo us deixo i us quedeu amb una música extraordinària, la música de l'Aplec, d'Agustí Borgunyó, i amb l'entrevista amb en Josep Ferrer. La setmana que ve tindrem teatre. Teatre, altre teatre. Adeu! Thank you. Doncs aquesta música que escoltàvem ara fa un moment és precisament una de les peces que es tocaran al concert de Sant Jordi de la Simfònica Sant Cugat, i era l'Aplec d'Agustí Borgunyó. I amb nosaltres, per parlar-ne, per poder doncs, ampliar la informació sobre aquest concert, que a mi m'agrada molt un article que va signar el nostre convidat, que diu, per Sant Jordi, la rosa, el llibre i el concert de la Simfònica.
Això mateix. Sí, que no falti. Que no falti cap de les tres coses.
Bueno, evidentment, doncs, com és natural, tenim el director, en Josep Ferrer.
Bueno, jo en aquest cas sóc el director convidat perquè ja sabeu tots que el director és el Salvador, però té l'amabilitat doncs, de convidar-me doncs, de tant en tant a fer un concert.
Però és el director artístic bueno, de l'orquestra.
Sí, això sí, per mirar una mica l'estratègia.
I cofundador.
Això sí, això sí. Això sí. Hi ha una cosa emocional que està vinculada, jo crec, que per sempre. Sí, sí.
El concert de Sant Jordi és una de les primeres i habituals sortides de l'orquestra a Sant Cugat?
Sí, perquè quan vam començar amb l'orquestra, que l'any 90, l'any 93 es va crear el Teatre Auditori, en aquell moment hi havia el director del Teatre Auditori i va dir, bueno, el Teatre Auditori és una cosa molt internacional, aquí vindran les millors orquestres del món, i vosaltres, clar, podeu participar, però a veure, amb un concert a l'any, perquè aquí hi haurà molta cosa, i vam fer des del primer moment el concert de Sant Jordi. És a dir, que és l'únic concert que l'han mantingut des de fa 34 anys, o no, des del 90... Sí,
33?
Sí, és veritat, com passa el temps. Sí, és l'únic que han fet sempre, sí, és veritat.
I a més hi ha un altre concert, que és el de Balsos.
Però el de Balsos és diferent, al començament no fèiem el concert de Balsos.
Sí, jo sé, me'n
recordo. I, bueno, per què no podem fer el concert de Balsos? I nosaltres que el fem a altres ciutats, bueno, per lo que sigui, no sé, el teatre tenia els seus contactes, els seus compromisos, no sé, fins que el Lluís Recoder, me'n recordo que quan era l'alcalde Lluís Recoder, va anar al teatre i va dir, escolta'm, feu el concert de Balsos de la Simfònica Sant Cugat, perquè ho feu amb un altre, no? I des d'aquell moment es va doblar el públic.
Jo recordo que eren dos concerts.
Públic. Sí, 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 vam doblar el públic, però immediatament, vull dir que l'aposta va ser bona i, bueno, hi hem anat ampliant, vull dir que estem contents.
Bé, diem que el concert de Sant Jordi, que també s'ha convertit doncs, ja en una tradició,
sí, no, eh?
Perquè
sí,
després
sí.
De tants anys és una tradició, sí. Però aquest any, a més, hi heu afegit coses. A veure, tenim, en primer lloc, estava anunciat en principi que seria música catalana.
És música bàsicament de compositors catalans i d'inspiració catalana, també, perquè els compositors catalans... A veure, jo sempre dic una cosa, que no perquè siguin catalans s'han de fer, que també, també estaria bé, però és que tenim música boníssima, música espectacular, música brillant, i hem de tancar la idea de que la cosa, de que el de fora és millor que el d'aquí. A veure, cuidado, vull dir, la Filarmònica de Berlín és una orquestra local d'allà de Berlín, el que passa que ha transcendit, i nosaltres tenim aquesta voluntat de fer les coses ben fetes, i aleshores s'interessen a la resta de la gent. Doncs fem una música que jo particularment estic molt content perquè és brillantíssima. És brillantíssima. Són grans compositors aquests que fem.
Tenim la pleca aquesta que deia l'Agustí Borgunyó, sí. Que és un músic català que, en canvi, va fer tota la seva carrera als Estats Units.
Clar, Borgunyó era de Sabadell, va veure que aquí no hi havia gaire futur, se'n va anar als Estats Units i allà va triomfar. O sigui, va ser director d'orquestes de ball, va ser responsable de la ràdio, en aquell moment les ràdios tenien els músics allà, composava sense parar, l'encarregaven per documentals, per sèries de televisió. O sigui, va ser un músic molt respectat, Estats Units.
Però mai va deixar de fer música per Catalunya.
Mai. Sempre, en tant en tant, quan tenia entre encàrrec i encàrrec, ell escrivia una sardana, escrivia una obra. Aquest aplec no és una sardana, Aquest aplec és com un poema simfònic. O sigui, un aplec vol dir, imaginem la plaça del monestir, un dia que hi ha una festa, o inclús un aplec de sardanes, no? Però quan abans de començar la plaça està buida a les 8 del matí, llavors comencen a venir les firaires o qui sigui, la gent, els joves, els grans, i és com una mirada una mica com un calidoscopi, no? Que va fent mirades, un grup aquí que riu, que juga, l'altre que estan parlant, l'altre que no sé què, festa, i és molt, molt bonic, molt bonic, molt bonic, molt interessant. A més, té una cosa, la música catalana, aquests compositors, que connecten, o sigui, que t'arriben d'una manera fàcil, fàcil, perquè les melodies tenen un aire, que realment emociona. Vull dir, aquest és l'Agustí Borgunyó, i aquesta obra és una obra que dura uns 10 minuts i és fantàstica, sí, sí.
Després feu una altra obra que és curiós, seria interessant que expliquessi Josep, perquè, clar, aquest Montjuïc, aquesta suite de danses catalanes, d'un autor que és anglès...
Exacte, exacte. Home, el Benjamin Britten, que és un dels grans compositors del segle XX, sens dubte, però no a nivell mundial, és sorprenent que hagi escrit una obra amb la melodia La paga de Joan de Sant Cugat. I ara dius, però això com és possible, això, no? Doncs la història és molt senzilla. Ell, l'any 29, em sembla que era, ell va venir...
L'exposició internacional.
Sí. Hi havia el Congrés Internacional de Música, aquí a Barcelona, que era Barcelona era una ciutat important del punt de vista musical, i ell va venir a presentar obres seves i tal, per fer una exposició. I estava en un hotel a Montjuïc. Que llavors ell fa una mica de broma, perquè després comentant el fet, diu, Montjuïc també hi ha una presó, però jo no vaig estar a la presó, diu, jo vaig estar a l'hotel, eh? Això és una broma que fa ell, bueno, que té escrit ell, perquè ell... I aleshores, allà, amb un amic seu, que es deia l'Erox Berkeley, van anar a un espectacle, allò que va estar de vacances, que era ballet català.
Que era el Poble Espanyol.
El Poble Espanyol, em sembla que era el Poble Espanyol. Llavors allà van veure un espectacle, i es van quedar al·lucinats, perquè... La cobla, que nosaltres li donem una importància relativa, és una formació de música tradicional única al món. Perquè tu te'n vas a Bulgària i veus molt ben fet, però un acordió, un violí, per exemple, i un contrabaix, per exemple, i te'n vas als Estats Units, veus un baix, veus... Sempre són coses de dos o tres instruments i música que està molt bé, però que d'alguna manera és bastant senzilla per entendre'n, no? I en canvi una sardana, una cobla, és quasi com una orquestra, pots fer veus, pots fer contracants, pots fer harmonies, pots fer colors, i es van quedar bastant impressionats. I quan van arribar a l'hotel, amb el seu amic, van intentar escriure les melodies que recordaven del que havien sentit, com un músic que té la seva dèria, i van escriure melodies, i aquestes melodies, una és el Pagal i Joan, li van escriure bé, més, vull dir que eren bons músics perquè se'n van recordar. Aleshores, van dir, escolta, per què no fem una obra sobre això? Els va fer gràcia. I van estructurar una obra, van fer unes parts, ho van organitzar els temes amb quatre parts, i van dir, mira, ja tenim l'obra feta, les modulacions, els temes, en quin to està cada tema i tal, però ara hi ha una feina, que és la feina dura, que és la feina d'orquestració. Orquestració vol dir, doncs, fer el paper de vi, flauta 1, flauta 2, ue, ue, 2, clarinet 1, clarinet 2, tot són els 20 o 30 instruments que papers que fan una partitura d'orquestra, i això és una feina molt laboriosa i molt artesanal. I van dir, mira, ara...
No sé si ara amb la intel·ligència artificial tot això es podrà solucionar.
No ho sé. El tema és harmònics, potser sí que es pot avançar bastant, perquè és un tema molt matemàtic. Ara, el tema de buscar el color, bueno, potser sí, buscant exemples, sobretot buscant exemples.
Que ha dit allà l'explicació.
Sí. No, doncs llavors, i van dir, bueno, bé, tu fas dos orquestes dues peces, jo en orquestro dues més, no diem mai a ningú qui ha fet cada cosa, i així d'allò, i fem una obra. I al cap de 2 anys va sortir aquesta obra, que es diu Montjuïc, i que al primer temps surt el Pagar i Joan. I això ens fa molta gràcia, vull dir que tocarem el Pagar i Joan, però amb una orquestació del Britten.
Després també teniu una peça que també és del Britten, que és el Welcome Hot.
Bé, això és una mica...
extraordinària.
A veure, això és una cosa una mica nostàlgica, en aquest cas el vaig posar jo, perquè a l'any 95, un concert que vam fer al Palau de la Música, hi havia el cor infantil i vam tocar aquesta, no? Welcome Hot, i va agradar molt, perquè és una obra molt fresca, molt, molt juvenil. És una obra que té un missatge, per resumir-ho, diem-ne, de dir, sigues feliç, és la primavera, el temps... que estem visquent ara mateix ja no tornarà. Per tant, aprofita'l, sigues feliç i
gaudeix. Viu la vida minut a minut.
Viu la vida minut a minut. Aquest és una mica el missatge. I el cor infantil són molt bons.
Bueno, vol dir, estem dient que també hi haurà participació del cor infantil.
Exacte, exacte.
També hi haurà participació del cor aglepta.
Bé, és que quan els vam proposar el cor infantil, van dir, mira, fem una cosa, venim, com que l'orquestra és una orquestra gran i potent, per donar una mica més de densitat de so, potser quedarà millor si venim junts al cor infantil Sant Cugat i al cor Agripta, amb els directors, que és la Vicenta Carrasco i l'Oriol Castanyer, i que fan una feina fantàstica. Jo hi vaig estar en un assaig, es vaig felicitar, dic, escolta'm, dic, això és impressionant, vull dir, treballen molt bé, és que és un cor boníssim, de veritat, estic molt content perquè quedarà molt bonic això.
I a més són uns cors que han anat evolucionant amb els anys, bé, perquè la Galepta van començar com a cor infantil, eren precisament del cor infantil.
Exacte, i són gent molt... són nois i noies, bueno, noies bàsicament, molt preparats, molt preparades, i que ho fan molt bé. No, estic molt content, i a més a vegades no valorem el de fora i no valorem el que tenim a casa, perquè és un cas molt bo.
Això és molt corrent, Josep? Sí, malauradament és molt corrent que sigui així, i no només en la música, sinó en altres camps, però bé, què hi farem? Perquè forma part una mica de l'essència, a vegades, de la forma de funcionar d'aquest país,
És possible, Sí.
Aquesta cosa de dir, no, això que ve fora és millor. I després també tenim Joaquim Serra.
Bé, Joaquim Serra era un compositor, era un gran músic. Hi ha una circumstància, i és que ell va morir als 50 anys, i va morir d'una malaltia greu, que sabia que s'estava morint. I en aquesta última, els últims mesos de la seva vida, va escriure aquesta obra, El Puigxoliu, que no va arribar a escoltar mai. Per què? Perquè es va morir, perquè ell ho sabia. I és una obra que és molt curiosa. Clar, jo, per treballar l'obra, doncs, clar, aparentment és com un gan a la vida, no? És alegre, és bonica, és transparent, però hi ha un punt de cop i volta fa uns fortes i unes intervencions una mica rabioses, dir per què m'ha passat a mi això, no? Per què em tinc que morir si tinc tantes coses a fer. I és una música molt, molt, molt emocionant i molt impactant, perquè hi ha molt de contrast i molta... I ell és conegut, bàsicament, per la música de cobla, perquè era un gran especialista, i precisament va escriure un manual, per dir-ho d'alguna manera, un curs d'instrumentació per cobla, que avui en dia és vigent. O sigui, no és que ho vagi inventar i ha passat de moda, no, és un llibre que qualsevol que vulgui escriure per cobla el té que estudiar, perquè ell era un gran expert. I aquesta obra, que en principi estava escrita per cobla, el Salvador Brutons, que és el director de l'orquestra titular i que és un gran músic, un gran orquestador, ja fa anys la va orquestrar per orquestra sinfònica. I aquesta versió d'orquestra sinfònica és la que es toca més, És la que és realment...
És la que toquem nosaltres.
I és una... És molt... Està molt ben fet. El Salvador treballa molt bé, en sap molt, i dona molt de color, perquè utilitza molt bé els instruments de l'orquestra, el contrast, el diàleg, i queda molt bé. I precisament aquesta peça també fem una experiència, potser és una mica... moltes coses juntes, però fem una experiència que vam fer una vegada i que ens va agradar, i és que pensem que l'orquestra sinfònica no només ha de servir per fer el concert de la setmana, diguem-ne, o del mes, o que sigui, sinó que té que estar al servei, diguem-ne, no? En general, de la societat. I amb aquesta peça, amb una sola peça de les 10 que toquem, una de les peces, obrim l'orquestra, posem un músic a cada... En lloc de posar dos músics per un faristol, posem un per faristol, llavors doblem el nombre de cadires...
Déu-n'hi-do.
I sí, serà una cosa impressionant, perquè nosaltres som quasi 60 i llavors convidem a 20 joves a vindre a tocar amb nosaltres amb aquesta peça, no? Per tindre una mica l'amor, perquè visc una mica...
Estaran a corda, ben...
Bueno, en principi corda només, perquè si no ja era impossible.
Això que volia dir.
De logística i de tot, era impossible. Amb corda encara podem controlar, I llavors aquesta peça, també aquesta única peça, doncs serà en participació de joves perquè puguin veure el treball amb una orquestra professional, puguin veure com funciona, i...
Quina és la peça?
La peça del Puigxoliu. Aquesta del Serra, sí. I acabem la primera part així. O sigui, acabem d'una manera, podríem dir, espectacular, de punt de vista visual i acústic, perquè, clar, hi haurà... potser, si nosaltres ja som 30 de corda, a part del vent... Serem 50 de corda, només.
D'acord.
I a part hi ha tot el vent, la percussió, vull dir que serà un espectacle irrepetible, realment irrepetible. O sigui, serà una cosa espectacular.
A més, estava pensant, mentre tu explicaves això ara, que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, jo diria que el pormig és una gent molt, bastant jove.
Tenim de tot. Tenim de tot i ho tenim de tot d'una manera també... No hi ha... Els criteris de selecció sempre són artístics, absolutament artístics. No hi ha ni tema d'homes, ni de dones, ni de grans, ni de vells. Volem que la gent sigui molt bona amb la seva feina. Però ens agrada que hi hagi varietat, perquè el jove porta aquella tècnica que acaba de sortir de l'escola del Conservatori Superior i que estan en forma i que poden tocar el que faci falta perquè com més difícil més els agrada, perquè és un repte, no? I la gent més gran amb més experiència dona aquell punt de control, de serenitat i tal, i ens dona un cert equilibri. Aquesta, tenim gent de més anys i tenim gent força jove, sí, tenim de tot. Sempre joves, però que han acabat les carreres i que són grans músics,
El que ha canviat radicalment almenys, Josep, és aquesta quantitat de dones que estan en aquest moment a qualsevol orquestra. Això només 20 anys enrere.
A veure, nosaltres sempre hem tingut... cuidado, amb el tema de músics, de veritat, que hem tingut sempre, sí, aproximadament el 50% des de sempre.
Sí.
Perquè, com que no m'ho he mirat mai, sempre he buscat els millors músics que han pogut, doncs hi ha de tot, El que sí que és veritat que amb el nivell de directores abans no es veien, i ara tots busquem directores, perquè no es digui que no donem pas a les dones. O sigui que arriba un moment de que, ostres, a veure, busco una directora.
Van tenir una mostra
de...
poc, fantàstica.
Una noia fantàstica.
La Virginia Martínez.
La Virginia ho va fer molt bé, i a més es va saber posar-se els músics a la butxaca, perquè tots els músics estan encantats, perquè tenia les idees molt clares, deia coses molt positives. Hi ha músics, hi ha directors que van una mica amb un ego molt pujat i que van una mica a dir no sé què. En canvi, ella treballava, explicava les coses clarament, el que volia, el que no volia, corregia, està molt bé.
El que, precisament, quan vaig fer l'entrevista, una de les coses que no vaig deixar de preguntar, perquè em semblava que podia ser interessant, i era, precisament, de forma habitual, com es trobava quan per primera vegada anava a dirigir una orquestra determinada. I em va comentar una cosa que no em va sorprendre, i em va dir... la resposta està una mica d'acord amb l'edat.
Sí.
Suposo que és... Sí.
Inclús... El que passa que ara ja està molt normalitzat, això.
Vull dir que
potser fa 10 anys hagués sigut una mica estrany, però avui en dia, doncs... un músic veu un director nou, amb 30 segons sap si aquest director està preparat o no. Perquè la feina del director, la primera feina que té, és convèncer els músics perquè es deixin dirigir per ell. Això ho dic a poc a poc, perquè no és el fet físic, és el fet mental. És a dir, tu pots tenir un director davant i no deixar-te dirigir. Tu fer... acceptar una mica la jerarquia, però una mica anar a la teva. I si tu convences el músic que es pot confiar en tu, perquè tu tens una idea clara del que vols fer, i això és el primer pas que té que fer el director. Convença els músics que es deixin dirigir per tu. I això, per això s'ha de ser honest, s'ha de ser treballador, has de saber del que estàs parlant, has de saber el que estàs dirigint. I clar, i si ve un director o una directora i al primer moment dius coses clares, netes, automàticament els músics els tens a la teva disposició, perquè el que volen els músics és treballar, i treballar bé, aprofitar el matí que t'assaig.
Jo t'asseguro que des de els espectadors això es capta,
Sí?
I tant.
Sí.
Si tu tens... O sigui, si ets un espectador habitual de concerts... Es nota de seguida, igual com es nota de seguida...
És quan no hi ha connexió.
Amb els solistes.
Amb els solistes, sí.
Es nota de seguida.
Sí.
De seguida, si hi ha aquella comunió, si efectivament. Doncs... ja es nota, al final també, evidentment. Sí. Però és una cosa difícil d'explicar, no?
Sí.
Però és com una cosa que arriba des de l'escenari,
Sí.
Tenint en compte, a més, que hi ha una característica, que cal que te l'expliqui, que és que el director està d'esquena al públic,
sí,
no?
Sí.
Però, en canvi, tu veus com un reflexe les cares... dels músics. Això està claríssim.
Sí, és una experiència molt interessant.
Continuem el concert, tenim Toldrà.
Bé, llavors, mira, la primera part del concert hem buscat una mica els grans obres que es podien escoltar aquí, es podien escoltar a Nova York, es podien escoltar a París, o grans obres de repertori. I a la segona part hem buscat més coses no tan conegudes, però que creiem que són molt, molt interessants. Llavors hem començat la segona part amb aquesta obra del Britten, amb el cor infantil, Sant Cugat i amb la Glepta, i després hem volgut donar una pinzellada de música catalana una mica diferent. És a dir, hem posat una sardana, una habanera i una polca. I això per aquesta simfònica. Segur que no heu sentit gaires coses d'aquestes. I és interessant. Llavors, la sardana és la sardana del Toldrà, la barrera és de composició que es diu Xavier, i la polca és una polca que nosaltres vàrem encarregar a un compositor que ja va morir fa poc, que és el Cui Grau, perquè ens van convidar l'any, no sé quan era, fa bastant, ja fa més, 10 anys o més, ens van convidar al Consell Inaugural del Teatre Artesana de Falset. La ciutat de Falset va fer un teatre nou, molt maco, molt bonic, i pel Consell Inaugural es va dir, escolta, veniu vosaltres. Nosaltres, per correspondre a aquesta, diguem-ne, aquesta amabilitat de convidar-nos a un esdeveniment important, vam dir, ostres, què els hi podem regalar? I vam dir, hi ha alguna cançó, com aquí a Sant Cugat tenim el Pagali Joan, hi ha alguna cançó popular? I un músic que coneixia gent d'allà, home, diu, allà tenen la Jota de Falset, que és una melodia que la canten dins de l'església per la festa major, i és una canten amb cobla o amb instruments, amb pocs instruments, i la ballen a dintre de l'església. I vam dir, ostres, i això tothom ho coneix. Vam agafar la melodia, la vam donar amb un orquestador un professional bo, i vam encarregar, i va fer, i vam arribar allà, i va dir, com a sorpresa, toquem la vostra música. Bueno, van quedar encantadíssims. I aquesta música, clar, només la tenim nosaltres, perquè la vam encarregar nosaltres, és una jota catalana, i clar, no està ni editada, per entendre. Tenim nosaltres les partitures manuscrites, no? I vam pensar, mira, fem una sardana, fem una barena, fem una jota, i així fem una mica un ventall de música, podríem dir, tradicional catalana. I així ho fem,
En el cas de Toldrà, també podríem comentar, com dèiem en Borgunyó, el fet de que sigui un músic català. Jo vaig tenir l'ocasió encara de veure Toldrà dirigint l'Orquestra de Ciutat de Barcelona.
Ostres, sí.
Estic parlant de l'any 50 i poc.
Sí.
52 o... Sí. I clar, penses, un compositor com en Toldrà, que té una obra com el que té,
sí,
extraordinària, i en canvi té una projecció, ha tingut una projecció...
Mira, el Josep Carreras, el tenor, sí, el cantant, sí, li va fer una entrevista una vegada i va dir exactament això que dius tu. Si el Toldrà... Bueno, va dir d'una altra manera. Ell va dir, si el Toldrà fos austríac o fos alemany, diu, tots els nens catalans el coneixerien. Perquè els alemanys són els que han fet el llibre d'història i, clar, els seus compositors estan a primera línia. I aquí ens han dedicat a traduir aquests llibres d'història de la música i hem donat com a bons el que diuen els alemanys. Doncs el Toldrà és d'un nivell absolutament internacional. El que passa que el Toldrà, a diferència de Borgunyó, que se'n van als Estats Units, el Toldrà no va voler marxar.
No va voler marxar.
Va dir, estic aquí, i a més, ser músic, ser compositor i ser català a l'època del franquisme, doncs no era cap garantia de promoció internacional. Llavors, com que no va voler anar ni a Madrid ni a l'estranger, que el convidaven, doncs es va quedar aquí i no s'ha promocionat. Però és un... Bueno, va fer un servei al país enorme perquè va crear la ciutat de Barcelona i la seva obra, com dius, és una obra impressionant. O sigui, té una òpera, el Giravolt de Maig, que és una òpera fantàstica. I no sé per què no es programa cada any, perquè és que són obres de moltíssima qualitat.
Per què, jo m'ho he preguntat moltes vegades, per què és tan difícil que acceptem, promocionem, estimem, sí, una obra que és nostra, en definitiva?
Bueno, jo crec que en general, no sé, jo ara potser no em vull posar en un jardí, però a vegades les persones que tenen el poder de decisió no són les més preparades. I llavors la manca de criteri moltes vegades passa, fa que necessitis que algú, ei, que ve de fora, que no sé què, per justificar una mica l'elecció, no? Vull dir, arriscar-se a...
Però que tu pots mantenir aquest interès, sí, que és lògic, sí, per la música que es fa on sigui, sí, on sigui, sí, és, sí, igual. però a vegades tenir una consideració i una valoració de lo que es fa aquí.
Però sí que és veritat que com a país això és una assignatura pendent. Mira, nosaltres hem estat a França alguna vegada i anar a França a fer un concert i no tocar un compositor francès ho consideren una falta d'educació, no ho consideren, no, d'educació, o sigui, miren malament per sempre. Tu pots anar a tocar Beethoven, el que vulguis, però com a mínim...
Has posat un rebel, has posat
un bis o una cosa, alguna coseta, que n'hi ha molts, no? Aquests que són els grans, però n'hi ha d'altres, no sé, i alguna cosa francesa, perquè és com ho dir ell, ja que tu et convido a casa meva, doncs tu valoro el que tu tens. Aquí no. Aquí no, aquí no passa al revés. Aquí ve tothom, ningú se sent amb la necessitat de tocar un compositor d'aquí, i bé, i així ens van les coses, aquesta espècie de, que diuen, no?, d'autoodi. Jo pensava, quan hi havia el Guardiola, vaig pensar, ostres, el Guardiola ha canviat el xip, perquè ara ens adonem compte de que les coses d'aquí potser funcionen, ens funcionen a nosaltres. Però bé, que ara està una mica, no ho sé, potser sí, potser que es fan coses. No, estic en un jardí i ara per sortir no sé com fer-ho, però vull dir, hi ha de tot, hi ha molta varietat de programadors, tècnics culturals, directors de teatre, gent que té la capacitat de decidir, i a vegades, doncs, bueno, prefereixen fer coses que diuen internacionals i sense saber que les coses d'aquí ben fetes poden ser
també internacionals. També poden ser internacionals, i en algun cas ho han estat. Sí. El que passa és això, que s'ha de promocionar, o sigui, s'ha de fer, s'ha de fer constantment, s'ha d'explicar constantment. Bueno, i acabem amb una peça contemporània.
Sí, perquè això també va ser un encàrrec, també va ser... Hem dit que la segona part són coses que no s'escolten, però que són molt interessants. El mil·lenari, que es va celebrar fa uns anys, el mil·lenari del monestir, d'una butlla i tal, i vam encarregar dues obres, l'Ajuntament va encarregar una, que era el Salvador Brotons, precisament, però que és una cantata que solista és complexa de muntar, vull dir, no es podia, i és llarga, és una obra important que s'ha de fer com a peça principal del concert, i una altra peça que va fer Joan Albert Amargós, que és un compositor català també molt amb l'aire, per exemple, és el que va fer el sonatjament del Serrat Simfònic, per exemple, té moltes coses modernes i està molt bé, i aquesta obra es va dir Millenarium. És una obra de caire modern, vull dir, modern vol dir molta percussió, amb baix elèctric, vull dir, és una cosa diferent, no? I ens va semblar que estava bé per acabar el concert d'una manera així més espectacular i més i canviant una mica l'esquema, no? O sigui, comencem amb música, podríem dir, més de l'entorn simfònic i clàssic, encara que sigui del segle XX, però d'aquesta sonoritat més coneguda, i a la segona part fem aquesta variació d'obres diferents que no s'han escoltat tant, i aquest final així amb molta bateria, molta percussió i molt de ritme.
El Margós precisament és una mica una característica d'aquesta que estàvem dient, de composició, perquè el Margós ha tocat, escolta, ha passat des de jazz...
Ha tocat de tot. Mira, a la Margós va guanyar, fa uns anys, va guanyar el premi a un Grammy de millor composició clàssica. No, o sigui, a veure si me'n recordo, ara m'has agafat sense estar preparat. Em sembla que va ser el primer que no era americà que va guanyar un Grammy de música clàssica per una obra que va fer que es deia el Concert del Nord, Northern Concert. Bueno, aquesta obra, això és un esdeveniment, o sigui, a nivell mundial, és a dir, que hi ha un compositor que el reconeixen i és la primera vegada que un que no és americà diu, res, aquest català. Bé, al cap de poc temps nosaltres vam dir, escolta, jo vaig trucar i dic, escolta, Joan Albert, dic, em dones permís per fer el primer temps del teu concert, perquè estic parlant de fa 15 anys, dic, és que no tenim molt temps per assajar i és una música molt complexa, dic home, voldria fer-ho, però no tindré temps de fer-ho tot, em dones permís de fer només el primer temps? Perquè és un temps que, molt potent. I saps què em va contestar? Diu, ets l'únic de Catalunya que em diu alguna cosa, això s'ha tocat arreu del món i aquí ningú, ni a Ciutat de Barcelona, ni al Liceu, ningú m'ha dit res. Diu, clar que sí, diu toca, cap problema. Diu, però volem dir, com és possible que en un país... doncs sigui una orquestra que és privada, en aquest cas, no? Que no sigui les grans institucions, perquè, bueno, perquè no li dones importància. I aquest dia és un concert fantàstic, eh? És un concert que un dia hem de fer-lo sencer, perquè és que val la pena, perquè és una passada de música, podríem dir, música del futur, és una música al·lucinant, vull dir que...
Ai, no em sorprèn, Josep, no em sorprèn, però malauradament, Josep. Escolta'm, per acabar, perquè veig que ja em buia, portem bastants minuts, però bueno, és igual, sí, podríem continuar bastanta estona més. Sí. Hi ha una altra característica, que és aquesta d'aquesta col·laboració que feu des de l'orquestra amb Òmnium Cultural.
Bé, a l'Òmnium Cultural tenim una relació... tenim relació de proximitat a tots nivells, inclús física, o sigui, els nostres locals estan a 10 metres de distància, a l'oficina de l'orquestra i les oficines de l'Òmnium estan molt a prop.
Abans inclús encara més, sí, abans sí. Del nou local de l'Òmnium encara estava més a costat.
Sí, però bueno, està a 4 metres.
No, ja, ja, ja.
I llavors la Flora, que és la presidenta de la Fundació, va aquest any, o sigui, ara fa 50 anys que va morir Pau Casals. De fet, fa 50 anys i mig, perquè va morir a l'octubre de l'any passat, feia 50 anys. I llavors volíem preparar una exposició sobre el Pau Casals, és conegut com a xelista i un gran músic, és segur el músic català més internacional que tenim, però com a compositor va fer una gran obra. És un compositor d'una obra. Hi ha compositors que fan milions d'obres, hi ha compositors que fan una, però molt gran, com per exemple la Carmen de Bizet. Bizet ningú el coneix, només per la Carmen. Doncs el Pau Casals va fer una obra que va estar 15 o 18 anys per fer-la, que va estar allò a foc lent, a fent cada detall, cada cosa, i al cap de més de 15 anys va tenir la seva obra, que es diu El Pessebre. És un oratori. Un oratori vol dir que expliques una història. I la història és una història que és amb solistes, soprano, tenors, grans solistes, cors molt grans i gran orquestra simfònica. O sigui, una obra d'aquestes espectacular. I aquest oratori el va convertir en el seu missatge per reivindicar la pau al món. Llavors, és un oratori que és el que es va cantar a les Nacions Unides, a la ONU, que aquí ningú se'n vantarà, perquè amb el franquisme estava tot això, no es donava cap publicitat.
Saps qui em va parlar d'això?
Qui?
En Joan Alavedra.
Ah, sí, home, és el que va fer el text del Pessebre. Bé, doncs això, aquesta exposició sobre aquesta obra que s'ha fet a tot arreu del món i que aquí va arribar, bueno, molt més tard a Catalunya, i encara que era música de Pau Casals, doncs és una història molt bonica d'explicar i que una mica recull una mica la filosofia de Pau Casals. I aquesta, nosaltres tenim a la Fundació documentació sobre això, perquè nosaltres ens han deixat llegats de documentació. Hi ha un llegat important, que és el de Manel Cabero i Guia, que era un familiar de la meva dona, de la Flora, que ho va deixar a la Fundació, i hi ha una documentació inèdita. Llavors, sobre aquesta documentació que tenim aquí a Sant Cugat, a més, aquesta documentació, programes, etc., doncs, volia fer una exposició per donar-ho a conèixer. Llavors, aquest concert de Sant Jordi, en el hall del teatre, al moment d'entrar, o a la mitja part, o al final del concert, doncs la gent podrà veure una petita exposició sobre aquesta obra del Pessebre, que nosaltres precisament interpretarem, clar, és una obra que dura 2 hores, aquest del Pessebre, nosaltres interpretarem una pinzellada, que és l'obertura, el preludi, i aquesta exposició doncs la fem també amb la promoció d'Òmnium, que també els interessa molt el tema, i llavors hi haurà una taula de l'Òmnium allà a l'entrada, i aquesta col·laboració donem-ne de cara a aquesta exposició.
Bé, doncs Josep, penso que hem fet un repàs general. Tindríem encara molt temps per poder comentar moltes més coses, sí, sí, amb tota seguretat.
No, serà però... un concert molt, molt especial i molt diferent, diguem-ne, i que no, la gent no podrà gaudir-ne si no ve el concert. Hi ha música que la pots gaudir per internet o la pots gaudir en un disc.
Mai és el mateix, eh?
No és el mateix, no, ja ho sé. Però aquesta, no, segur que no, perquè hi ha músiques inèdites.
Doncs recordeu que demà divendres, dia 19, a les 20 hores al Teatre Auditori, tindrem el concert de Sant Jordi. Concert de Sant Jordi, com diu en Josep Ferrer, amb molt de realitat, per Sant Jordi, la rosa, el llibre i el concert de la Simfònica. Josep, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia.